L'hora de Mossega la Poma, benvinguts al programa 240, el 29è de la 8a temporada. Avui parlarem d'Ironhack, aquests cursos intensius de programació web i iOS adreçats a desenvolupadors i emprenedors, que estan tan de moda, per cert, i que ho farem amb un dels seus membres, en Llorenç Montaner. El manifest GNU fa 30 anys. Ho celebrem i explicarem què ha significat. A més, els iPhones robats, malgrat estiguin bloquejats, es poden patar fàcilment. Hem rebut algunes denúncies dels mosseguis i ho comentem a la tertúlia. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Ah, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns, que em quedo sense aire, a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'ornitorrinco, la setmana passada vaig dir suricata i és suricata, a més.
Sí, suricata.
Sí, doncs aquesta setmana en forma d'ornitorrinco, que té, sabeu, aquells animals que són marsupials però que tenen com, un, com una mena de bec d'ànec. Doncs això, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Perucho, cada cop millor. Ja és un crack, eh? Li podem donar ja el vistiplau?
No, és que controla àudio, controla vídeo...
I ens controla nosaltres, que és més difícil. Codirecció i postproducció Marc Alier.
Aquí mateix.
Producció, conducció, direcció que us parlen, Tomàs Manzanares, per allà al fons... El senyor Carles Canyo, què tal?
Bueno, que la setmana passada el Dani Amo no el veu presentar.
És que al principi...
I de sobte comença a parlar i clar,
sí,
dic, la
lleig.
Gent dirà, i aquest qui és que ha sortit
però,
ara?
Però això va ser ell que
ell es va imposar. Perquè teòricament no podia parlar fins a la tertúlia, estava
pobret,
castigat.
Pobret, és que no el presenten a la ràdio, no existeix.
Avui està castigat fent avaluacions.
Exacte. Saludem a totes les emissores de ràdio, locals que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, locals i internacionals, perquè també ho emet Ràdio Nacional d'Andorra, i els amics que ens escolteu i molt, per això ens consumiu molt ample de banda, de Canal Digital, de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres i pagar la factura a Google Cloud Storage. Estàs molt
Tomàs,
content?
Estic molt content.
Ah, sí, per què?
Paguem les factures i tal. Però estic content per dues coses. A veure, la primera i la més important és que aquesta Setmana Santa s'estrena Furious 7, no, la setena entrega de la Fast and the Furious, que tots els oients de Mossega la Poma estàveu esperant.
Perdona, tots els oients de Mossega la Poma, una tot, part minoritària tu, que et segueix de manera incondicional. No,
tenim una nova entrega, se'ns ha mort un dels protagonistes, però va gravar la pel·lícula abans de despitxar-la i hem d'anar-la a veure, així hem de buscar... La meva dona em deixa portar el fill a veure-ho, perquè jugaria després a esparracar els cotxes contra la paret, però ja ho tenim aquí. I l'altre és perquè, a veure, recordeu que en el nou MacBook daurat Dimitri i en el nou Chromebook Pixel, que és un Chromebook que val $1,000,
és platejat Dimitri també,
ve l'USB-C, que és aquest estàndard pues, que ha sortit ara de USB, que porta una amplada de banda fantàstica i que a més ens dona la possibilitat de tindre l'alimentació a través del
voltatge i a l'amperatge.
Recordem que una de les coses que es parlava abans era que quan... Baixa la música, Sergi, que és una paladrada, això.
Bueno, és xulo.
Baixa la música.
Tu t'enrotlles com una persiana.
Sí, clar, per estar molt content,
m'estava jo aquí,
està 10 minuts
content. No sé si posar-la a rapejar amb la música o alguna cosa. Bueno, doncs l'USB-C es resol un dels problemes, que era que la Unió Europea, per exemple, ens obliga, a partir de no sé quina data, que totes les empreses, els productes que surtin amb connectors estàndard.
Únic.
Llavors...
Estàndard o únic?
Estàndard.
Ok.
Estàndard. I d'alguna manera el que sí que passarà és que possiblement d'aquí 2 anys pràcticament tots els portàtils de gamma nova del mercat de totes les marques es carreguin amb el mateix carregador, el qual això pot ser fantàstic, però hi ha un problema, que aquest tenim la corrent ens entra pel mateix lloc que l'USB i sabem que hi ha una cosa que és el BAT USB, que és un hack de l'estàndard USB que et permet, diguéssim, follar-se't l'ordinador, perquè et pot reescriure la BIOS. No, és que està en el tema, està en el guió, Tomàs. Vale. Bàsicament se't folla la BIOS.
Si està el guió pots dir qualsevol vaginal.
Exacte, si està la guió. Bàsicament el BAT USB se't pot follar el firmware de l'USB i accedir al teu ordinador i fer-te coses molt dolentes. Llavors, perquè no et passin coses dolentes quan et folles segons qui, què necessites?
Protecció.
Un condó.
Clar.
Doncs a Kickstarter ha sortit un projecte que proposa fer un condó per l'USB-C, que bàsicament és un connector mascle-mascle d'USB-C que bàsicament deixa només passar el conducte d'alimentació i talla tots els conductes de dades.
Fantàstic.
És a dir, que si tu te'n vas un dia a l'Starbucks
no
o a l'aeroport, et vols carregar, vols enxufar contra un carregador que hi hagi allà, saps segur que no hi ha algú que t'hagi fotut un bat USB i se't folli o que t'encomani alguna cosa al teu ordinador.
Ja
tenim condons pels ordinadors. És l'últim.
Ja. Genial. I això que divendres passat em deia el Raül Arribas. Estic sorprès que el Marc Alí és tan comedit. S'ha acabat la sorpresa.
No, perdona, es diu comedido.
Comedido. Si vols contactar amb nosaltres, així ho pots fer.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs a taula, amb temps de parlar amb el nostre convidat, que és verge, ara ho explicarem, d'Iron Hack, verge a la ràdio, maticem, en Llorenç Montaner.
No saps on t'has ficat. Ja continuem el tema.
No,
fas
començat...
USB?
Marc, has començat tu.
Però fas servir USB o no fas servir USB?
Bueno, prou. Llorenç, has estat, ets membre d'Iron Hack.
Sí,
explica'ns abans d'entrar una mica en detall què és Iron Hack, una mica la teva trajectòria i com es vas conèixer, perquè ja acabem de dir fora de
jo acabo d'entrar a treballar a Iron Hack.
Ah, sí? Pues ja pots marxar de Mossega la Poma.
Sí, llavors estic a Barcelona, m'encarregador a Barcelona.
El teu accent és molt Benjamí Villoslada, eh?
Sí, bueno, és el que tenim, els mallorquins.
Sí, els mallorquins. Molt bé.
I llavors, doncs, la meva trajectòria realment jo també vaig fer un bootcamp estil Iron Hack, però a San Francisco. I m'agrada tant això que llavors vaig buscar feina amb diferents, i vaig conèixer Iron Hack i vaig aplicar i per sort doncs, em van contratar.
Es va aplicar com un bon noi, eh?
Sí,
bueno, es diu als Estats Units, però aquí no es diu. Aquí.
Va presentar el currículum. Sí, va presentar el
currículum. Aquí em diràs, soc bon noi, estudio. I...
Bueno, però és application, no?
Sí, realment.
Sí, però això no és... El term CAT, haurem de dir, una application que és...
Que es fa.
És una sol·licitud.
Bé, i què és això de l'Iron Hack? Que m'has estat promocionant tu, segur que molts mossegues ho coneixen, altres no, i sobretot la gent de la ràdio potser no ho té tan a mà. Què és Iron Hack?
Iron Hack és Steven bootcamps de programació i ja pel fi són cursos intensius.
Anem a traduir les paraules. Bootcamp és una trobada
bootcamp on... ara mateix el podem traduir com un curs intensiu.
Mm-hmm. Que passa que normalment els bootcamps són d'un o dos dies, no? O tenim els que venim del món de la informàtica, tenim bootcamps, per exemple, els de WordPress o tal, que són d'un o dos dies. Però no estem parlant d'això.
Pobre nano.
Sí,
segueix. Home, va,
gràcies, Marc.
Llavors, estava intentant explicar que era un bootcamp, eh?
No, es diuen bootcamps perquè quan busques a Google, si busques bootcamps de programació o development bootcamps, et sortirà això. I llavors, però al cap i al fi són cursos intensius d'una duració d'entre 8 i 10 setmanes normalment als bootcamps. I llavors són treballes durant tot el dia i t'ensenyen pràcticament des de zero a ser un programador júnior o perquè com a mínim et contratin com a programador júnior. Normalment en el nostre cas Iron Hack són bootcamps, són cursos de web, de programació web i de programació d'iOS per fer aplicacions per iPhone. I llavors això al cap i la fi és el que és, vull dir, comencen, són 8 setmanes seguides, en el cas d'Iron Hack són 8 setmanes seguides. Les primeres 6 setmanes t'ensenyen les tecnologies de programació i diferents llenguatges de programació que s'utilitzen a la web i després de les darreres 2 setmanes poses en pràctica, ja vas posar tot en pràctica durant abans, però també poses en pràctica amb un projecte personal. De manera que surts de les 8 setmanes presentant el teu projecte personal, ja has estat treballant durant 2 setmanes full time, i surts amb un coneixements més que bàsics de programació i desenvolupament web.
El curs és molt exigent. Les entrevistes que hem fet, després escoltarem una amb un alumne que ha passat pel curs, tothom reconeix el mateix, és molt intensiu, no poden fer, o sigui, realment no tens temps de fer res més que estar concentrat per això, i de fet comences dies abans o setmanes abans amb una preparació que dura, en principi el material que repartiu són 40 hores, però són 40 hores molt intenses, no?
Sí, en aquest cas és molt intensiu, com dius tu, per començar. Vull dir, això sí que és, la gent que ve es fa entrevistes personals i entrevistes tècniques.
Això és bo. Abans d'entrar en el curs es fan entrevistes i si no, i si veieu vosaltres que aquella persona no està preparada per entrar al curs, li dieu que no, perquè no és barat, val una pasta.
Exactament, no, sí. És... Són dues barreres d'entrada, realment, si veus així. Vull dir, per una part has de pagar, com qualsevol curs, i per altra banda també has de tenir uns criteris mínims que demanem, sobretot d'aprenentatge ràpid, que és el que mirem, i de lògica, i de solució de problemes, aptituds de solucionar problemes.
Els bootcamps es fan a Madrid, a Barcelona i a Miami.
Sí, efectivament. Ara
per què a Miami?
Doncs,
és d'algun dels socis?
Us feia il·lusió.
Sí, un dels socis us feia il·lusió. I també perquè...
Necessiteu professors per Miami. Perquè...
Anem tots, eh?
Anem tots a Miami, no?
Jo sé fer l'home un canut i puc ensenyar-ho a fer.
Doncs bootcamps, ara jo crec que bootcamps es faran de tot. Es comença per fer bootcamps de web i d'iOS, però i tots... als Estats Units hi ha moltíssim de bootcamps. I sobretot hi ha una demanda brutal per gent que vol entrar a fer bootcamps, perquè també hi ha una demanda brutal de programador web. Llavors es junten les dues coses. A Miami resultava que no n'hi havia cap, hi havia un dels fundadors d'Ironhack que és de Miami, tenen bastant de contactes per allà, i llavors les dues coses van juntar i van decidir ja instal·lar-ho a Miami.
En aquestes hores prèvies a l'inici oficial de la formació, què es fa?
Sí, perdona, sí, és veritat, abans havíem anat per les branques. No, doncs, abans de començar les 8 setmanes, de fet el curs es tanca l'acceptació 3 setmanes abans del curs, més o menys, perquè hi ha, com es diu, aquest treball inicial, de tal manera que tothom comenci el curs comenci amb nivells mínims, de manera que els professors ja no hagin d'explicar-se amb quines coses. Llavors aquest curs, aquest treball inicial sol durar 40 setmanes, aquest depèn de 47 en 100 setmanes, 100 hores.
Hores, no setmanes.
Tens raó.
40, quasi un any.
Sí. 40, 100 hores. I llavors depèn de la persona i depèn del seu background també, si ja sap programar, doncs te darà 40 hores, si no sap programar gens te darà 100 hores. I els fa també, es fa un seguiment dels professors, preparat dels professors.
O sigui, hi ha seguiment personalitzat abans d'iniciar el curs.
Sí, hi ha un seguiment personalitzat però en el qual tu li envies els teus exercicis i et dona un feedback dels teus exercicis, així com va, i et recomana lo millor si vas bé o si vas malament, que pitgis en alguna cosa o pitgis en una altra cosa. Però és un seguiment individualitzat, però via
a distància.
E-mail a distància, sí. Llavors la sèrie comença quan comença.
Llavors, realment hi ha demanda per la gent que fa un curs d'aquests? O sigui...
Hi ha demanda laboral, vols dir?
Laboral? Tu? Sí, tant. De fet, és a dir, tenim, ho estàvem comentant a veure com explicar-ho. Li he demanat, tenim un treballador a Madrid, l'Álvaro, que s'encarrega fa el servei de carreres, perquè això realment també nosaltres ho veiem com a servei de carreres d'universitats, doncs nosaltres també tenim un servei de carreres i les empreses posen en contacte amb nosaltres demanant-nos desenvolupadors web.
És a dir, sobretot amb Ruby on Rails, que és
sobretot amb Ruby on Rails,
que està a la moda i que hi ha poca gent formada i que vosaltres doneu aquesta formació. He vist, hi ha vídeos, us podeu trobar a internet, vídeos de la gent que presenta els projectes després d'aquesta formació d'aquestes 6 setmanes. El projecte té molta importància, li doneu perquè l'alumne té un mentor, o sigui, té algú a darrere que l'ajuda a tirar el... És com un projecte final de carrera, entre cometes, i a més el projecte es presenta, no sé si tots, però es presenten en públic uns quants, no?
Sí, efectivament. El Hack Show, es diu el Hack Show, és un event que fem el darrer dia, normalment sol coincidir el darrer dia del curs, del bootcamp, i llavors durant el matí tots els estudiants presenten el seu projecte final davant un jurat,
que són tres tios independents, sí, amb molta cara de mala llet, no? M'han dit?
Sí, més o menys. No, no, realment la intenció és que sigui un jurat de programadors sènior que treballin en empreses que ja vulguin treballar, que estiguin buscant desenvolupador web, de manera que per ells també
sigui una forma de trobar
una entrevista de treball.
La necessitat, sí, la necessitat amb les ganes de... Sí, exactament. Realment és mig entrevista de treball, tampoc no diria tant, perquè presenta el projecte.
Però d'alguna manera llavors, estàs fent ja networking.
Sí,
i
estàs fent networking, efectivament. I llavors aquest jurat elegeix 5, depenent del Hackshow també realment, elegeix 5 projectes que es fa un event per la tarda, es convida molta gent, a futurs estudiants, a exalumnes,
gent d'empresa,
empreses, i fan la presentació normalment
pública.
També. Sí, pública. I també es convida, ja té un convidat, que ara el Hackshow es fa aquest divendres, es fa Hackshow a Madrid, i tenen com a convidat un líder d'equip de, crec que és de 20.
De 20.
I llavors, sí, per exemple, també hi es combina dues coses, no, darrere del Hackshow.
Molt bé, si ets una emissora, et convé escoltar això.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, aquí a taula, parlant amb en Llorenç Montaner sobre aquesta formació intensiva, programació web i programació amb iOS d'Ironhack. Ho has posat molt bé, ho has pintat tot molt bé, tot molt maco, oh, que bonito, hi ha un mentor, hi ha una hackathon d'aquestes i tal i qual, però no hi ha res millor que escoltar un testimoni d'algú que ha passat aquest patiment de les 8 setmanes, i ho farem escoltant en Tiago Ameller, que és... Un alumne molt diferent als que acostumen a passar per Ironhack, perquè ell té 50 anys, era programador, és programador, però no era programador web, era programador de ara ho explicarà, i diu això, escoltem en Tiago Ameller.
M'he passat tota la vida programant amb escritori. Programo bàsicament en Delphi. Programació web, doncs, pràcticament coneixia molt poc. Estudiant, mentre treballes, al final sempre guanya les prioritats del treball el dia a dia, i al final el que fas és no estudiar. Llavors et tanques 2 mesos amb aquesta gent i és la manera. Empreses són 6 persones, vaig parlar amb el meu soci i bueno, jo pensava que la meva família em posaria pegues, que el meu soci i la meva empresa em posarien pegues, i tot el contrari, tothom em va apoyar i em va animar. No? Llavors no vaig tenir més remei que ficar-m'hi en les 4 pates. No? Pues molt exigent. O sigui, hi ha un pre-work que és... jo em va dur el pre-work unes 40-50 hores. És abans de començar un munt de treballs i un munt de material per estudiar. I després són 8 setmanes que tens un professor diferent cada setmana amb una assignatura diferent que abarca més o menys tot. Jo diria que hi ha temari com per un parell d'anys del que seria una formació arreglada. Pràcticament eren 12 hores diàries i el cap de setmana encara li fotia més. L'objectiu és col·locar els alumnes que tenen 25-27 anys de mitja, més o menys, la gent que hi havia al curs. I ho aconsegueixen, el dilluns ja n'hi va un parell que van començar a treballar.
Molt bé, hem escoltat així l'opinió o la valoració d'un alumne, d'un exalumne, en Tiago Ameller.
Sí, això del Delphi jo ho havia fet, eh?
No, i has vist una cosa molt...
Però eren els 90.
Això està retallat, d'una conversa que vam tenir més de 20 minuts, aquest diumenge, per cert, i em deia, hòstia, jo estava molt preocupat perquè ja era conscient del nivell d'exigència del curs, però jo sóc una persona en actiu, tinc una empresa, sóc soci d'una empresa, sóc responsable d'una empresa, tinc família, tinc crios, com m'ho faig per poder prescindir de tot 8 setmanes? Que, de fet, era una mica més, perquè era abans I
12 hores al dia i fot-li el cap de setmana.
Sí. Doncs va fer un comitè de crisi, va reunir per una banda els socis de l'empresa i per l'altra la dona i a la família, i per les dues bandes es veu que el van autoritzar. Per cert, em va dir una cosa interessant, em va dir dues coses que m'agradaria que em parlessin. Primera, de l'anglès, de la llengua, i segona, del MOB, de l'espai on el curs es fa, que penso que al carrer Bailén a Barcelona, a baix de tot, al costat de Bailén 22, per cert.
Si tens molt d'estrès...
Per si necessites desfogar-te una tarda. Explica'ns les dues coses.
Tomàs, jo he començat, però tu vas bé.
Jo
parlava d'USBs, tu ja aquí estàs parlant de cases de barrets.
Tu m'has posat a huevo.
Aquest programa s'està anant, sí.
S'està anant, sí.
Llavors, no, per una banda... Perdona, havien...
A l'anglès.
L'anglès, sí. A Barcelona ve molta gent de fora d'Espanya i llavors se'ls va decidir que els bootcamps de Barcelona es fan sempre en anglès.
Només els de Barcelona. Em va sorprendre.
Miami, evidentment, també.
Sí, òbviament, però vaig veure els de Madrid i, clar, com havia dit a Santiago, després vaig estar veient vídeos dels boot shows de Madrid, que tot era en espanyol, dic, hòstia, i gent de Bilbao. Sí. Dic, no em quadrava gaire. O sigui que només són angleses que es fan a Barcelona.
Efectivament.
Xapó, em trec el barret i us dono l'enhorabona.
Sí. A Madrid també es fan alguns en anglès, depèn sempre de la gent que ve.
I els projectes es defensen en anglès?
Sí.
I la presentació de la tarda, si has guanyat,
sí,
i t'han nominat...
Es fa en anglès. El Tiago la va fer en anglès.
I no t'han expulsat a la casa, aleshores
sí.
Has de...
Vale. El Tiago la va fer en anglès. Sí, per exemple, si no ha comentat, i més, ell va ser un dels finalistes.
Sí.
És a dir, realment el seu projecte va ser molt interessant, el van elegir. I crec que va dir que el volia utilitzar per la seva feina, així que ja en va treure profit.
I a l'espai MOB?
I després l'espai MOB és un coworking que realment està molt bé, molt bé, molt bé.
Està, per cert, està a tocar, he vist abans de Bailem 22, que ja no existeix, tranquils, però sí que està a tocar de Gigamesh.
O sigui, anem de bici a més bici.
A més bici encara, eh? Sí, allà Norma Editorial i a Gigamesh.
Jut davant, jut davant. Jut davant, Gigamesh està...
Jo no podia treballar davant de Gigamesh. No, no.
No, jo tampoc. Bueno, doncs explica'm com és l'espai, perquè és xulíssim. He vist les fotografies.
Té dues zones, la zona de dalt i la zona de baix. Les dues zones són 5 metres d'alt.
Explica què és això, el coworking. Què és això, el coworking?
Hi ha taules... literalment, estan ben col·locades i tal, però la gent paga
per hores, per reunions, per cada dia, no?
Sí, no, bueno, primer les sales són totalment diàfanes, no hi ha parets, i llavors hi ha taules i la gent agafa el seu ordinador i es posa allà. Després, addicionalment, i així hi ha molts de metres, amb taules i molta gent treballant.
Això és la part de dalt, per entendre'ns, no?
Sí, i la
només entres al carrer...
Les dues parts també són més o menys així, i llavors hi ha equips des d'una persona, fins a equips que hi ha d'haver 3 o 4 persones, i Ironhack també. Que porta.
Però aleshores hi ha aules, entenc, no? Hi ha una zona d'aules.
Sí, després hi ha 3 o 4 sales que tothom pot utilitzar demanant el calendari, i allà doncs, tens un projector, tens cadires, el Hack Show, de fet, el nostre event també el fem allà, que es fa a la part de baix i es talla, diríem, tot.
Durant aquelles 6 setmanes intensives, quantes hores...
Són gent que tenen empreses, són autònoms, emprenedors...
De tot.
I en comptes de treballar a casa zona, es troben tots allà i
penquen
llavors.
Es fa per lligar. T'ho dic jo, que en sèrio,
que
fa molt de networking.
Segur que
funciona. I tu suposo que també coneixes gent, fots el cafè amb gent que està fent coses.
Sí.
I...
Exacte, coneixes, per
sí, però networking també va molt bé. Vull dir. I de fet hi ha una cuina, a l'hora de dinar està ple, de gent que es posa el seu tàper, o que van a comprar i s'encalenteixen allà al dinar.
Jo sé de gent que són, diguem-ne, emprenedors o treballadors del coneixement que fan coworking virtual. Sí, hi ha un senyor que és expert en productivitat, que es diu Jeroen Sanger, és holandès, que viu a Lleida, i llavors queda a les 11 del matí amb una sèrie de gent per Skype o Hangout amb el cafetó, comenten coses
i vam parlant, què estàs fent tu ara?
Sí, anem a un cafè, i això és un Hangout,
no, però
és
que va bé perquè tu desconnectes i a més pues,
vaig a passejar l'Orruc,
sinergies i idees i coses.
Molt bé.
Pues això està...
No, el MOB està bé.
La gent que fa teletreball estàs a casa
menjant-te el MOB.
Sí.
No, però està bé, creuar idees i trobar-se gent, fet, i pensar és xulo.
De fet, el coworking també hi ha gent que ve teletreballa. Que diríem, és a dir, que agafa projectes de fora i en lloc de treballar a casa
ho fot allà.
Ho fa amb MOB, sí.
Per no estar allò que se't caigui la casa al damunt. És que jo hi ha hagut alguns dies que empalmo dos dies i faig un dia de teletreball de la setmana. A vegades n'empalmo dos i al final del segon dia dius, és que se't cau la casa a sobre.
Segur, sí.
Tot si tens crios.
Sí, els crios se tiren a sobre, no a la llum.
I la casa se't cau després.
A la llumular.
Sí, quantes ja hores lectives de formació hi ha els dies d'aquelles 6 setmanes intensives?
A veure, el professor sempre està allà de 9 a 6. Uh-huh. I els professors ajudants també normalment com a mínim estan de 9 a 6, això vol dir com a mínim. Uh-huh. I després suport, i després d'això tens exercicis addicionals, bonus, que et quedes a partir de les 6. Fins que acabes, més o menys. I després, al cap de setmana, doncs, els divendres, hi ha una espècie de projecte d'examen, que fent aquest projecte doncs, fas tots els temes que has vist durant tota la setmana i aquell projecte ja l'has d'acabar.
Per no fer-vos tant la pilota, una crítica. A mi m'han dit que els professors tenen un nivell tècnic excel·lent, sorprenentment excel·lent. Tothom ve del món professional i amb molts anys d'experiència. No tots tenen un bon nivell docent, però bueno, a vegades ja es dona, i més sí. En tecnologia, que no pots trobar sempre la persona millor preparada i que a sobre sigui més...
I pous de skill,
exacte, tingui més skills docents. No? Com funciona? Explica-nos una mica el professorat.
Ens hem trobat això, vull dir, bé, ens hem trobat. Hi ha un procés previ abans de que vinguin a treballar, a fer tota una setmana de classes, això està claríssim, però de vegades sí que és veritat que algun professor s'ha vist superat, i per això el que fem és demanar feedback sempre, cada setmana, els alumnes sobre el professor i el material que s'ha vist, i llavors ara ja porten bastantes sèries d'Ironhack. Els professors que venen sempre solen ser repetidors, que diríem.
Sí, gent que ha passat, diguéssim, la valoració. És normal que tingueu gent nova.
Està bé que els professors siguin repetidors, no que els siguin els alumnes.
Efectivament. Sí,
no, t'ho dic des de reconèixer la difícil i complexa tasca de coordinació de cursos, ho diu un, que Marc...
Que hem tirat alguns tiros, però una cosa, i ens n'hem fotut algun.
Sí, i moltes hòsties.
El professor, entenc que hi ha més d'un professor, no?
Sí, cada setmana, sí, perdona, és veritat, durant les 6 primeres setmanes, cada setmana ve un professor a donar la classe d'aquell tema. És a dir, la primera setmana és Ruby, orientat a objectes, la segona setmana es fan tests, i després ve Rails... Més Rails, també fa JavaScript i frontend.
Però llavors és un professor una setmana de 9 a 6?
Sí.
Hòstia, doncs això...
És intensiu.
Jo que faig formació casca a casca, O sigui, sí, acabes esgotat, no?
Però això és una setmana també.
Farmaton.
Farmaton complex.
Farmaton.
Bueno, es para per dinar,
Menys mal, sí, menys mal.
No, ens equivoquem, perquè es para per dinar, dines-en allà, i de Carmanyola, i tots els alumnes a sobre teu.
I a quarts de 6 fan es diu un Gigamesh Escape, i pots parlar un segon davant de Gigamesh. Llorenç, gràcies. Ara en seguirem parlant. Gràcies per quedar-te a la part de la tertúlia. Ara donarem una notícia, que la donaràs tu, si no et sap greu, després d'escoltar aquesta pausa musical, però ja us avanço una URL que us heu de ficar al cap, que és ironhack.com/mossegalapoma.
Estàs dient que Mossega la Poma té patrocinador?
Segon patrocinador! Ara ho expliquem, ara expliquem una mica de què va la història, i d'entrestant, una cosa molt curiosa, us recomano que escolteu aquesta cançó, més allà de si us agrada o no, i o aneu a Eivissa o no aneu a Eivissa. Aquesta cançó la va fer un senyor que es diu Frank Carreras, és una persona que ha treballat a la Sony, que la va fer amb un iPhone 6 Plus amb un vol d'avió. Aquest senyor vindrà a
mentre es volava.
Mentre es volava, sí.
Vale.
Aquest senyor vindrà aquí a explicar-nos com s'ho ha fet. Escolteu Do It de Frank Carreras.
Ai, quin canvi, mare meva.
Del temasso aquest a la
picunadora.
Picunadora. Ho va fer amb un avió i les veus aquestes que eren tots els passatgers fent...
No, això són gravades.
Això són samples.
Bueno, ell ens ho explicarà. Molt... és professor de SADE, vull dir, poca broma amb el Frank Carreras, és un crac.
Jo treballo aquí al costat.
Aquí al costat, sí.
Jo he estat a SADE, jo he fet a SADE.
Com a alumne o com a
prof? Com
a
alumne.
I estàs content?
Jo aparco a SADE de vegades.
Molt bé, anem a...
Bueno, estem en l'espai del Racó Mosseguinius i aquesta setmana us haig de fotre la bronca perquè no ens heu deixat comentaris i... Ens heu deixat valoracions, ens han posat estrelletes, però no ens deixeu comentaris a l'iTunes, a la nostra...
Ens han de posar likes en els vídeos de YouTube, que no ens ho fan.
Exacte, i poseu uns comentaris a iTunes.
Mira, però la setmana que ve, la setmana que ve no és Setmana Santa, que fem vacances perquè estem por ahí, però el proper vídeo, la propera setmana, la del dia 7 d'abril, segur que tindrem més views a YouTube.
Més views?
Sí, ens veuran més viewers a YouTube que ens escoltem. Sí, ens més viewers a YouTube, perquè vindrà la Gina Tost.
Ah, exacte, ja ho has dit ara. No et podies esperar al final?
No ho puc escapar.
Molt bé, Racó Mosseguinius, avui amb la notícia que us volíem comentar arrel d'aquest...
Tu pensa quin canvi d'avui, vale? Avui m'he portat a dinar en Sergi i d'aquí 15 dies m'emporto a dinar la Gina. Tu què prefereixes?
Jo dinar amb vosaltres d'aquí 15 dies també.
Tu també penses, no? Sí.
Doncs a veure, Racó Mosseguinius, ara amb la notícia... Ara amb la notícia... I el Dani, que també va dir que un dia venir. Amb la notícia aquesta de...
Hasta en Raúl vindrà.
Que us deia, sí. http://ironhack.com/mossegalapoma perquè passi què, Llorenç?
Doncs per estrenar que venim aquí havíem pensat donar alguna cosa a tots els mosseguis que us escolten i llavors el que he pensat durant aquest treball previ que es fa que se t'assigna un tutor llavors amb aquest tutor fas els més exercicis. Doncs hem pensat que els mosseguis que entrin a bootcamps tant d'iOS com de web doncs tinguin dues classes personalitzades amb aquest tutor prèvies a començar el bootcamp, de manera que comencin el bootcamp amb els dubtes solucionats que els hi puguin sortir durant el pre-work, durant aquest treball previ, doncs d'una horeta, dues sessions, dues setmanes abans de començar el bootcamp i d'aquesta manera doncs, preparar millor els mosseguis abans de començar l'Iron Hack.
Molt bé, doncs és un inici de col·laboració d'aquest patrocini, esperem que hi hagi més coses i més novetats a futur, però de moment tothom que entri a Iron Hack i faci la, diguéssim, la subscripció del curs que vulgui. Penseu-vos-ho bé, mireu-vos-ho, els ja han dit que eren cursos cars i exigents, sobretot en temps. Mireu-vos-ho, si preneu la decisió i entreu per ironhack.com/mossegalapoma, sabeu que si esteu en fase de reciclatge, si no teniu prou coneixements de programació, no importa, heu de passar l'entrevista, això sí, tothom l'ha de passar abans de fer el pagament, però si heu passat l'entrevista, teniu dues classes gratuïtes, tots els mosseguis que entrin per ironhack.com/mossegalapoma, dues classes gratuïtes d'una o dues hores, previs a l'inici del curs.
Previs a l'inici, amb els dubtes que surtin del treball previ.
Molt bé, senyor Llorenç, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona notícia, mossegui, l'anirem comentant, i de moment ens n'anem corrents a la tertúlia mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Tertúlia Mossegui, avui amb en Carles Canyo.
Hola, què tal?
Senyor Marc Alier, què tal?
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Per què parla vostè així?
No sé.
Convidat, diguéssim que s'ha quedat, en senyor Llorenç Montaner. Hola. I que us parla en Tomàs Manzanares. GNU fa 30 anys, per què això és important?
Bueno, a veure, fa 30 anys el senyor Richard Stallman,
el
que
gran
és un
mestre.
És el gran Barbas.
Sembla el cantant de ja t'ho diré. No, ja t'ho diré, no.
El dels Pets. Sembla la bateria dels Pets.
Sí, sembla la bateria dels Pets.
Sembla la bateria dels Pets.
Ja comencem malament, eh? És un moment molt important, és una efemèride i ja m'esteu aquí.
Mira, al Richard Stallman li passava una cosa, eh? O sigui, era un senyor que treballava en el laboratori de l'MIT, el Massachusetts Institute of Technology.
Technology.
I treballava en el laboratori d'intel·ligència artificial.
Sembla aquell personatge de la segona hora. Com es diu?
Era un d'aquells barbes.
El Patxasso.
El Patxasso.
patxasso.
El patxasso. Era un dels que era un dels barbes que treballaven allà amb camisa de quadro, super excèntric i
per
tal.
Cert, avui hi han dos personatges aquí, si els veieu en vídeos a YouTube, aquest programa també es pot veure
en barba,
a YouTube.
Tios barbuts.
Tenen barba i camisa de quadros.
Hombre, exacte, que... sí, jo també porto.
Ara es porten
si en lloc de tenir llum d'estudi.
Ara sou l'Amber sexual, l'Amber sexual.
Sí, en lloc d'estar amb un estudi.
Home, en Llorenç porta una camisa molt l'Amber sexual, eh?
Sí, sí, no? Sí, sí, repetir, sí, sí, que en lloc d'estar amb un estudi amb tanta llum, estiguéssim en un lloc més fosc, hi haurien problemes, eh? Vull dir que millor que corréssim. Vinga, deixem-ho estar.
Corramos un estúpido velo, bueno, no corramos...
El Richard Stallman era un senyor,
bueno, un senyor que... A veure, volia el problema que té és aquest senyor és que l'impressora no li funciona, vale? I el problema que té és diu, bueno, aquest senyor vaig arreglar el driver de la impressora i li diu, no pots. Diu, no, però si ja ho sé fer. I va dir, no, perquè es veu que hi ha uns senyors que són els de Santa Cruz Operation que han agafat i han llicenciat aquest, han dit que això és seu, han aplicat les lleis del copyright i, tu no, i no t'ho deixen tocar. I a més a més, no sé si era Santa Cruz o no sé qui conyera, però a més, l'empresa que havia fotut aquell driver ja no operava, ja no hi era, amb la qual cosa ni li arreglaven, ni li arreglaven,
no?
Ni li deixaven arreglar, i es va emprenyar molt.
I va llavors, tenir una mena de revelació. No?
I va tenir una revelació, va dir, això del software que no es pugui tocar no pot ser, el software està fet doncs, per compartir-lo, per estudiar-lo.
Se'n va una setmana a Yosemite i va estar allà reflexionant.
Sí. Se'n va anar a la muntanya a reflexionar, va baixar amb un parell de pedres. I a veure, el que va fer aquest tio va ser, en aquest tio li estan tocant els collons amb les lleis del copyright. I el que va fer va ser parlar amb advocats i utilitzar la llei del copyright per permetre a desenvolupadors que publiquessin codi, el compartissin i que ningú pogués dir aquest codi ara és meu i és el meu copyright, perquè el que podia passar és que tu publicaves un codi i algú deia, doncs és meu, se'n va a l'oficina del registre, el registre com a propi i ja ningú pot fer servir aquell codi perquè és aquella persona. Dic, no, tu publiques el teu codi i poses una llicència, que en aquest cas li va dir la llicència copyleft, es va aplicar la idea del concepte del context de copyright, copyleft. I o la llicència
en
que va
crear...
vol
dir sense drets de
el que va crear va ser la llicència GPL, que és una, la que aplica aquest copyright, copyleft, que bàsicament el que diu és jo comparteixo aquest codi amb el món, tothom el pot tocar, el pot utilitzar, el pot executar i el pot modificar, però si algú el modifica està obligat a mantenir la llicència i a continuar-lo fent públic. I aquí neix el que es diu el software lliure, que algú aquí a Catalunya va voler traduir per programari lliure, però és algú que té molt poc criteri. Es diu software lliure. Llavors, a més, l'Stallman plega de l'MIT i funda el GNU, que és una cosa, té un nom molt friqui, perquè bàsicament el GNU és l'acrònim de GNU is not Unix. I el nu en anglès és l'animal que nosaltres coneixem com el nyu, és com una cabra lletja, vale?
Grossa,
hi ha cabres grosses,
Estem perdent l'audiència, Marc.
Bueno, doncs bàsicament a partir d'aquí surt, els de GNU el que fan són tots els programets que es munten a sobre de, que es fan servir programets d'aplicació de sistema de Unix. Fins que
el senyor original era, jo vull un sistema sencer que tingui tot el software lliure. Val? I aquesta era la seva visió, que fa 30 anys no era gens fàcil, no hi havia res. No. Després va aparèixer Linux Torvald amb el kernel i tot allò, i a partir d'allà van poder agafar el Linux per fer com a sistema operatiu.
El que passa és que fa 40 anys sí que era lliure. O sigui, el problema és que tot el software era lliure fins que comencen a arribar els advocats i es fiquen i llicencien el codi.
La seva visió era, jo tinc un ordinador, tots els programes, absolutament tots, per editar imatges, per fer vídeo, per àudio, per escriure en un processador de text, que tots fos programari lliure com l'entén ell, perquè després van venir els open source que diuen que comparteix el codi, però si després el vols fer privatiu, i gràcies a això tenim Apple,
de totes maneres,
Mac OS X, no? Perquè sí. Va agafar el BSD, va agafar el codi lliure
o Android,
i fa privatiu,
o Android.
De totes maneres, més enllà, que no anem a fer una classe, però sí que hem de reconèixer que aquesta forma de pensar, aquesta manera de pensar, ens ha permès desenvolupar, com la coneixem avui en dia, la internet d'avui.
Sí,
el Linux dels servidors
Linux,
de...
Gràcies al GNU, surt Linux i surt Apache.
El MySQL, surt Apache, surt i llenguatges com el PHP, i eines que hi ha darrere, i eines de gestió, i eines de compilació, i eines de gestió de codi, tot això... que és una part fonamental de la internet i del món dels developers, existeix gràcies a aquest tipus de llicències.
Sí, senyor... És que sempre el Richard Stallman sempre el reivindico perquè, a veure, quan es va morir Steve Jobs es va fer, bueno, va ser a tot el món un munt de coses. Jo espero que visqui molts anys l'Stallman, però el dia que es mori
És més important el que ha fet ell que no pas
Steve Jobs. Per mi l'Starman, o sigui, és... O sigui, Twitter, Google, Facebook, quanta gent ha fet servir programari lliure
per construir
no, no només pel servidor, sinó per fer...
No, per, el 90% dels servidors d'internet...
Sense programari lliure, és que no estaríem ni a la meitat d'on estem ara. O sigui, per sí. mi, potser hagués vingut un altre senyor i ho hagués...
I és bo, és bo, que, idea, és però... bo que tothom que ens escolti, encara que no siguin informàtics, prenguin consciència de que el nivell de desenvolupament de la informàtica d'avui no té sentit si no haguessin...
Exacte, o sigui, Richard Stallman és un nom que han de començar a saber.
Sí, però, i l'important és, per què és important que hi hagi el programari lliure? Perquè hi ha gent que comparteix el codi i aprèn els uns als altres, en comptes de mantenir-ho tot com a secrets. Que passa que fa 40 anys, 10 anys abans que l'Stallman creï el GNU, tot funcionava així, perquè bàsicament no es podia protegir perquè el software era molt petitet. Era molt pocs casos, la gent podia gairebé llegir el codi binari dels programes. Però arriba un moment que és això, es foten els advocats, Bill Gates a davant de tot, comença a entrar això del End User License Agreement, que és tu no compres aquest programa, sinó que compres el dret de fer-lo servir i de fer-lo servir si et portes bé. I llavors, a partir de que arriben els iules aquests, és quan surt l'Stallman i fa el...
Però, anem a acabar. No, no, no.
Sí, vaya idea, eh?
Acabem el tema.
La idea de l'Eula va ser bastant.
Sí,
no, acabem... també és bona, però llavors, i l'Stallman el que fas és la contra.
Acabem el tema, que hem de parlar de més coses. Jo acabo amb un tuit que vaig llegir ahir, precisament, que diu que codificar, és a dir, programar amb codi, és i el codi de programació és quelcom que és llegible pels humans i eventualment interpretable per alguna màquina. Em va fer molta gràcia aquesta frase que vas llegir ahir a Twitter. Anem a parlar més coses, una que t'atanya tu directament, Carles Canyo, i és que el teu magnífic Chromecast ja ha sortit un competidor que ho petarà.
No, es diu un gimmick,
Jo vaig veure el vídeo.
Mira, agafa Chromecast i li treus la paraula Chrome. Estem parlant de cas.
Semblava el cu aquell que va presentar Google fot un parell d'anys, home.
Mira, quan veus un vídeo que està fet i que no hi ha res real, que és tot, esto hará lo otro, i dius...
Eres de la secta del Chromecast, eres un Chromeboy.
A veure, Tomàs, no pots acusar ningú de ser sectari, per favor. És que et dius Manzanares, per favor. És que...
Què és Cast, va?
Pues és un parato, bastant horrible, de color...
No, té forma de diamant, que és horrible.
Així blanquet, horrible. I se suposa que ho connectes amb tot, no? Yeah. Con todo, con la tele, con los
tablets. Tot amb tot. Tot amb
que emites en todos tot lados. Todo con todo. Sí. I vaig dir, pues qué bonito, però no vaig veure cap demo del vídeo, era todo colorines i así con... I jo vaig dir, yo quiero verlo, soy como Santo Tomás.
Tres ports HDMI.
Una patata.
Tres ports HDMI. Una càmera 4K. Un port USB, un àudio digital i wifi.
Voilà.
Però molt bonic.
Com ets això, Chromecast?
Sembla un comercial d'informàtica.
Com ets això?
Mira, tiene un dual core, octacore, no hand de more. Però bueno, se me cuelga más que el que tengo yo. Así que,
sembles, un venedor, final, sembles un venedor de Samsung.
Al final el
no sé.
hardware...
Tomàs, això que t'ho has tret, de veritat, no, és una no notícia, és una cosa que no cal ni prestar atenció. Lo interessant que hi ha avui en dia és el que passarà amb Windows 10.
Oh.
Que serà gratis. Serà gratis per tots els xinos que fan servir Windows XP pirata. Ja. I ara Microsoft
ha dit
que distribuirà el proper Windows 10, el distribuirà no amb capsetes, sinó a través del software update, i no comprovarà que si tens una llicència de autèntic Windows o Windows original i tot això d'aquest fantàstic. On bàsicament el que estan fent...
Jo podria fer això mateix amb Office.
A veure, sí, exacte. El que estan fent és dir... Els de Microsoft tenen un problema molt greu. I és quan vam començar a mossegar la poma, pràcticament Windows era pues, un percentatge monstruós.
I caminaves pel carrer o anaves a fer un coworking i difícilment trobaves un Mac.
No, però trobaves bàsicament...
I ara, què hi ha en el coworking d'Ironhack?
Macs, bàsicament.
Amb quin percentatge? Sense exagerar?
90.
Va, ja està, ja ho has
dit. I algun Linux per allà amb un ThinkPad.
No hi ha més...
Tens raó, perdona, sí.
No hi ha més preguntes, senyorita.
Perquè Chromebooks aquí a Espanya
ThinkPads, però...
no han aterrat.
No hi ha més preguntes, senyorita.
Si el número que jo volia dir no és aquest. És, si tenim en compte avui en dia en què hi ha els telèfons mòbils, amb tots els Androids, amb tots els iOS, tots els tablets, comptem els PCs de sobretaula, els portàtils i tots els servidors d'internet que van amb Linux, bàsicament, al final, ara actualment, la base instal·lada de Windows serà d'un 15% dels ordinadors que hi ha.
Si comptem
els smartphones com a telèfons. No, si tu comptes el percentatge de tots els telèfons de tots els ordinadors que hi ha, comptant ordinador com a smartphone com a ordinador,
i tauleta?
Potser tindrem el 15%. Han passat del 90 i pico al 15%. Amb la qual cosa deixen de ser rellevants. Ara el que passa és que Microsoft s'està movent el model de serveis i el que té que fer és recuperar els seus usuaris on té més usuaris, que on és a Xina, usuaris pirates, i el que estan fent és dir no, usuaris xinos, actualitzeu Windows 10, no us renyarem, però comenceu a utilitzar anar serveis Office 365, de Microsoft, Azure i companyia.
Hombre, el millor exemple per mi és també l'Internet Explorer.
Sí, que ara ja no serà.
Era l'únic i ara...
Home, és que ha hagut unes campanyes dures. Ara els nous... Merescudes algunes.
La gent quan desenvolupa webs avui en dia ho proven contra Chrome.
Sí, totalment.
Directament. I si no va contra Chrome, no ho... si funciona contra Chrome, tu ho deixes anar.
Ho llences, sí.
Ja està, un altre tema.
I si algú es queixa, ja faràs un parche per Opera o per...
Avancem perquè tenim unes denúncies que ens han fet uns mosseguis, en concret una mosseguí, i després la va reiterar una altra persona. Que en el sentit de... Es diu Estercita, la mossegui que ens ho va dir.
Estercita?
Sí, Esther Ventura, a Twitter. Estercita a Twitter. Ens comentava que li havien robat l'iPhone amb un tuit que deia això. Tant d'iPhone i tant de rotllo, i algú ha desbloquejat el meu mòbil robat i m'ha canviat el password de la ID d'Apple.
Però per canviar el password no et demanen l'antic.
No, ho pots patar. De fet, vaig estar fent una recerca.
A veure una cosa. Si li han fet això, a veure, que li hagin desbloquejat el mòbil, vale, potser sí, potser li han trobat el número, el número que hi ha, el número secret, jo què sé, potser per les ditades o per el que sigui. Però si
no, hi ha programes que t'ho peten.
Vale, però si li han trobat el password de l'iCloud, el password de l'iCloud no està guardat allà, li han tret per enginyeria social.
No sé.
Sí, poden haver en el teu telèfon està el teu identificador de l'iCloud. Però no es guarda el password.
Bueno, ha pogut accedir i a més van desactivar el Find My iPhone. O sigui, a l'accedir a l'Apple ID, clar, li desactivaran
l'Apple. Sí, però segurament una o dos, o sabien el password, perquè el devia tenir apuntat.
Deixa'm fer un altre cas. Un altre cas d'un altre mossegui que es diu Sergi Llorenç, que diu, una altra piulada, diu: jo també, modo perdido, bloquejat amb PIN, han entrat igualment, resetejat el pas Apple ID, resetejat el password d'Apple ID i eliminat el Find My iPhone. O sigui, han fet un reset de l'Apple ID. No és que entrin, sinó que li han fet un reset.
Igual és que tenen el correu electrònic configurat en el...
No, jo he fet una mica de recerca i hi ha, tant en iOS 7 com en iOS 8, hi ha la manera de saltar-se aquesta restricció.
Com es fa això?
Posaré...
Posaré
un vídeo de YouTube de com es fa això en iOS 7. L'he trobat i el posaré, us l'ensenyaré, perquè més que res perquè tingueu la precaució. I iOS 8, que no és tan fàcil, hi ha un lloc, una gent que es diu Recon Hub, que ha publicat un article que recull quins són els mètodes que ells han trobat per saltar-se el bloqueig de l'activació per iCloud. Per iOS 8.
Pues o sigui, sí, que... això, no
això són males notícies, perquè per exemple a Nova York deien que l'any passat havien baixat amb la conya del...
Les vendes d'iPhones.
Havien baixat els robos de telèfons mòbils.
Robatoris.
Sí, havien baixat els robatoris, perquè els manguis no podien... es trobaven amb un bric, però si ara ja no...
Jo el que pensava...
Si ara ja han trobat la manera de resoldre...
Tu vas amb iPhone. El Llorenç va amb iPhone.
Jo el que pensava avui és que... tornant a robar pelucos que t'hi caguen, no?
Ara sí.
Hòstia, com passava quan érem petits, no? Dame tu peluco.
Dame el peluco.
Dame tu peluco, nen.
Mocoso. I ara ja veuràs.
Hòstia, al metro i a Castefa també serà horrible. I a la Trinitat Vella. No.
Ei, escolta, i aquells que van...
I aquells que van amb
el detector de metalls per la platja, a veure
jo
si troben
un Apple Watch. Jo sí que demano perdó perquè, mira, estic buscant gimnàs i el gimnàs més barat que he trobat és a la Trinitat Vella, que és al costat de casa, per cert, i me'n vaig a la Trinitat Vella al gimnàs. O sigui que...
Manu, pues no vagis amb el peluco,
eh?
Sí, que es pot submergir.
Tomàs, en comptes d'un gimnàs, has de fer Freeletics, que és una aplicació de... És una app que diu per fer la gimnàsia pel carrer així en canxes de bàsquet amb cadenes
penjant milions de propostes i hem d'anar cap a
les
propostes.
I no has
propostes.
Posat la meva, jo me quejo perquè tenim una comunitat que m'ho segui.
Perdona, pon-la tu.
Escolta, Sasca. A veure, aquí l'únic que passa del guió sóc jo, Carles. És que...
Té bula guional.
Pues començo jo amb la que no has posat.
Espera, un moment, que abans d'entrar les propostes, molt ràpidament, bueno, ho traslladaré després d'això. Volia explicar-vos com podeu fer anar Windows en Mac, que té més raó de ser ara que sortirà el Windows 10. Ho explicarem després de Setmana Santa. Gràcies a tots per escoltar la part de la tertúlia. Llorenç, perquè no has dit res, però has mantingut el tipus.
Que he dit alguna cosa, que sí.
I com sempre, les nostres tertúlies tenen un patrocinador. Déu li pagui totes les gràcies.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Jo li vull dir una cosa al Josep.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Però si això és gràcies a tu, t'havies esperat un moment, que les revisions de Mossega la Poma i els programes d'afiliats són gràcies al Carles Canyo. Estem pagant el transfer out de Google Cloud Platform gràcies a tu.
Sí, perquè me compré l'LG a través...
No, altres han comprat altres coses que
I,
també han ajudat.
I altres que gastem també. O sigui, bueno. El problema és que ens ho gastem nosaltres.
Bueno, va, tira.
No, que volia dir una cosa al Joan Ruano, que és que aquest, aquest mossegui...
Cuidadín, eh?
Aquest mossegui que,
cuidadín.
Que ha fet la cançó aquesta d'Ibiza en el vuelo que cogió...
És amic que... seu personal, eh? Cuidadín.
Pues ja està, pues que li faci una melodia com deu manar
per Capside. Per Capside.
Ah, vale.
Que ens foti, que ens, podríem agafar la cançó no aquesta i ficar la música Capside.
Aquesta era la teva proposta, Mossegui?
No, la meva proposta, Mossegui, és un poco friki, però bueno, jo soy friki.
Ets tu.
Sí. És un podcast meravellós d'americà que es diu Startup. I és un senyor que és l'Alex Blumberg, que em sembla que també ha fet el This American Life.
Havia participat en This American Life.
I que explica com crea un negoci de podcasting que mai ho havia fet, i el tio ho grava, grava ell tot amb la dona, amb els inversors, el Chris Saka, que és un d'aquests de los grandes, que... I va gravant i després ell ho edita, evidentment, i explica. Episodi 1, pues jo volia fer això, i posa talls d'això. Jo estic enganxadíssim, porto 7 episodis que me'ls escolto
bon,
del tiron.
Primer,
com es diu això, Carles?
Startup
Podcast, ja està. El busqueu a iTunes podcast. O a qualsevol...
Boníssim, és que m'encanta.
Pues en vídeo, en àudio...
Àudio.
Està, àudio molt ben fet.
És un crack de l'storytelling aquest paio, però crack a un nivell que, vamos...
Home, té molt bagatge aquest tio. Parlant d'americans, un mossegui que viu a Carolina del Nerd, el nostre amic Sinerbov, te'n recordes?
Sí.
Que per cert va fer un tuit dient que per lo que anem dient últimament a Mossega la Poma, millor estaríem callats, que no ens entenem de res. I jo tinc la raó.
I té tota
això
la raó.
Ja ho sabíem. Per, o sigui, que ens digui algú que no sabem.
Per cert, li escoltarem la veu?
Sí.
Li vaig dir, tu a Carolina del Nerd funciona a internet?
Internet?
Sí, que... Diu, sí, molt bo, eh? Diu, sí, perquè jo treballo sistemes. Diu, bueno, doncs farem una entrevista per Skype, vale? I ens recomana un joc de taula que es diu Kepri, amb una intercalada, que és un joc de taula encara en creació a Verkami, on pots aportar diners al projecte i a l'hora que jugues. Aquest joc es diu Kepri.
No.
Bueno, és un joc molt xulo. Jo recomano una aplicació per a iOS gratuïta, hi ha una versió però de pagament, però gratuïta mola i funciona perfectament, que es diu Launcher. I Launcher el que fa és posar, per fi, aplicacions a les notificacions quan tens el telèfon bloquejat. Tu pots llançar des d'allà aplicacions, trucar a la mama...
Es poden desactivar les notificacions?
Sí, però aquestes molen. Vale,
jo segueixo. Vull treure les notificacions a tot arreu.
Segueixo.
I prohibir el correu.
En Marc Aliyev ha fet una super molongui revisió d'un micròfon Rode Smart Lab Plus, molt xula, per cert.
És que és un
micro. Ha fet un unboxing amb un altre micro, igual que el que estava fent l'unboxing.
Sí, perquè en vaig comprar dos perquè tenim un projecte aquí i necessitàvem dos. És un micròfon, en aquest cas és d'aquests que es posen el que en diuen de corbata, els micròfons de
l'Avalier.
Però en comptes de necessitar una taula de mescles amb allò que se'n diu Phantom Power i tot això, l'enxufes directament a l'iPhone. I sona molt bé.
Sí.
I a més, elimina el soroll de fons. És a dir, que el proper dia que tinguis que fer una entrevista d'aquestes, encara me la demanes,
bueno,
i sonarà
però
millor.
Però el problema és l'interlocutor, no jo.
Marc, per què dius micròfon i telèfon?
Micròfano.
Que és de Badalona.
Micròfano i telèfono.
És de Badalona. Bueno, una altra cosa, us recomano...
I
una...
també diem Badiu i Mikaku.
Què vol dir Mikaku?
Com?
Com? Aquest cap de setmana hem estat currant l'actualització d'una guia mítica que tenim a Mossega la Poma, una de les guies més vistes, que és com fer còpies de seguretat. Vale? Una d'aquestes guies, una part, parla d'un programari que es diu ARC d'Archiving, està amb la versió 4, un software, sí, que fa còpies de seguretat des de macOS, és un client, automàtiques, encriptades, incrementals cap al núvol. Les pots fer contra Google Drive, contra Amazon Web Services, S3, contra Glacier, contra Dropbox i ara contra una cosa nova, o contra un servei SFTP, ara contra Google Cloud Storage, que han tret una versió superbarata i que no pagues aquelles 4 hores que pagaves en Glacier d'espera o pasta si volia recuperar la informació. Boníssim. Arc 4, guia a mossega la poma. I acabo amb una... Acabo de dir, no sé on acabo. Ah, sí, acabo amb una sèrie americana que es diu Bloodline. Nova sèrie americana que trobareu a Netflix. Com us podeu subscriure a Netflix sense, encara que no estigueu als Estats Units?
Amb la guia per com agafar i Smart DNS.
Ole, tu. Vale, i acabo també una cosa.
Dic, aquesta Bloodline de què va?
Aquesta què?
Aquesta de Bloodline?
És una família que viu a Florida, que regenten els pares una mena d'hotel i cada vegada... Tot sembla com molt... Saps la típica família americana que és superguai, superxachi, supermolongui? Pues després la cosa acaba con los cocodrilos que se comen los cadáveres.
Això està,
Florida,
això està bé. Mola. Quina temporada estan?
La segona, si no vaig
això
malament.
Això està bé, perquè donen la seva primera temporada i...
Softcatalà, aquest dissabte 28 de març a les 10 del matí, molts mosseguis si escolteu per ràdio ja no estareu a temps, es fa una jornada de traducció del programari lliure a Girona, dins dels actes de la Catosfera 2015. Aconsellem això i marxem que marxem. Tardíssim, la setmana vinent a mossegar la poma descansem, gaudirem de la Setmana Santa i tornarem d'aquí 15 dies, com bé ha dit en Marc, amb la Gina Tost. Gràcies a tots per la vostra atenció, bon descans de Setmana Santa. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o a la comunitat mossegui de Google Plus. Llorenç, moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem veure't aviat per aquí també. Carles?
I no us deixeu robar el telèfon?
No us deixeu robar el telèfon i busqueu a YouTube la cançó del Free Software cantada per l'Stallman.
Boníssima.
És fantàstic.
Adéu.